Són les 9. D'un dimarts en què hem parlat bàsicament d'aeroports. De l'aeroport del Prat, les decisions importants en aquest aeroport es prendran per una majoria de 2/3 al seu futur Consell d'Administració, segons ha anunciat el ministre José Blanco. El govern espanyol hi tindrà majoria absoluta. La Generalitat podrà bloquejar propostes sempre que es posi d'acord amb altres integrants del Consell. Sola no podrà. El president de la Generalitat, per cert, ja ha parlat d'això, garanteix que el govern aconseguirà millores en el nou model de gestió dels aeroports quan es tramiti al Congrés. En una conferència a Girona, José Montilla l'ha acceptat com un bon punt de partida, però no pas d'arribada, diu Girona Clara Jordan.
Hola, bona nit. Montilla parla de proposta insuficient i adverteix que el govern català no pararà fins a aconseguir millores.
És un bon punt de partida, però no d'arribada per nosaltres, perquè no satisfà les nostres demandes i necessitats. Bé, hi haurà un conjunt de modificacions legislatives per propiciar aquest canvi de model. Continuarem negociant al llarg d'aquest període. Som tossuts i persistents, ja ho saben vostès.
El president de la Generalitat en una conferència a Girona ha fet, a més, una profunda reflexió sobre l'actitud que han de mantenir els partits polítics en aquest any electoral i ha advertit que tirar l'atenció només servirà per acabar d'esgotar la ja cansada i descreguda societat catalana.
Per cert, gràcies Clara, Convergència i Unió s'oposa a aquesta proposta del ministre Blanco i convida els partits catalans a rebutjar-la al Parlament. També s'ha mostrat molt crític amb aquesta proposta el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Germà Bel. Bel, que va ser un dels ponents a l'acte celebrat fa gairebé 3 anys a l'IES, en què la societat civil catalana reclamava el traspàs de la gestió del Prat, ha dit a l'Economia i Empresa de Catalunya Informació que el model presentat pel Ministeri dista molt del que demanaven aleshores.
Volíem tenir un aeroport i que decidíssim quina era la seva missió, com servia a Barcelona i a Catalunya, i no ho tindrem. Seguiran prenent les decisions estratègiques de taxes, d'inversions, de franges horàries a Madrid. Està molt lluny del que es predicava el dia d'avui.
En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la Cambra de Comerç, que també va participar activament en aquell acte. A banda d'això, les fotos que es van fer els presumptes autors de l'incendi d'Horta de Sant Joan al costat del foc podrien demostrar la seva intencionalitat. Les imatges revelen que no van prendre cap precaució per evitar que les flames s'estenguessin. L'informe dels bombers enllestit a principis de setembre detecta mentrestant alguns errors a l'actuació dels 5 bombers morts, com ara que van infravalorar la gravetat del foc. I alguns dels veïns d'Horta de Sant Joan, mentrestant, aquells més afectats per l'incendi, han denunciat els dos imputats per aquest foc. La renda mínima d'inserció es cobrarà abans i arribarà a més gent. És un altre dels titulars que deixa aquest dimarts. El govern ha reduït d'un any a 6 mesos el període en què s'estudien els ingressos d'una persona que vol cobrar aquesta prestació. A partir del juny es limitarà a només 4 mesos. Això el dia que el govern ha aprovat també les bases del nou model per regular els funcionaris. A més d'aprovar les oposicions, serà obligatori passar un període de prova de 3 mesos com a mínim. Una altra novetat és que els interins també hauran de fer un examen per accedir a la feina. Mentrestant, una investigació d'experts independents ha valorat la gestió de l'Organització Mundial de la Salut davant del virus de la grip A. L'anunci l'ha fet la mateixa OMS després de ser acusada per diferents governs d'haver exagerat la magnitud del virus pressionada per la indústria farmacèutica. I encara un parell de coses més. Una, el col·lectiu de transsexuals demana que els menors puguin sotmetre's a una operació de canvi de sexe en hospitals públics i sense autorització del jutge. El metge que fa 3 setmanes va operar el primer menor de l'Estat assegura que la demanda de canvi de sexe en adolescents va en augment. I l'última, ja, l'empresa lleidatana ICG Software presenta aquests dies les seves novetats tecnològiques a Nova York en el marc d'una fira de les més importants dels Estats Units i també del planeta. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Nova York, Rosa Pujol. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Què els ofereix aquesta fira, Rosa?
Doncs els ofereix la informatització dels seus sistemes amb un procés fàcil, ràpid i precís. Fa 6 anys que ICG Software va entrar al mercat nord-americà per l'estat de Florida amb la informatització, entre d'altres contractes, d'una de les principals autopistes més grans del país, la Florida Turnpike. Andrew Pi, president i fundador de l'empresa.
Des de Miami estem venent bastant cap a San Antonio, Dallas i Califòrnia. Estem començant a entrar cap a aquest d'allòs. Però el que sí que era una, per nosaltres, una fita molt important de futur era anar cap a Nova York.
ICG Software va néixer ara fa 25 anys i actualment és present a 42 països i el seu producte s'ha traduït a 14 llengües.
Una bona notícia per una empresa catalana, gràcies Nova York. Els esports, Òscar.
L'entrenador del Barça, Pep Guardiola, ha deixat clar que volen continuar vius a la Copa del Rei. L'equip blaugrana necessita remuntar un 1-2 en contra demà contra el Sevilla a partir de les 10 al Sánchez Pizjuán.
El tècnic blaugrana està convençut que la competitivitat que hi ha a l'equip serà important.
Jo crec que ho intentarem. Anirem a passar l'eliminatori, això no... Ho intentarem, de veritat. Jo crec que defineix molt bé la situació en la qual anirem demà demà Sevilla.
Ibrahimovic és la novetat a la convocatòria amb blaugrana. Ha quedat fora el mexicà Márquez per decisió tècnica.
A Sevilla no es refien del Barça. Avui hem parlat amb un jugador de l'equip andalús, amb Diego Capel. Diu que si hi ha algun equip que pugui capgirar una eliminatòria de Copa com aquesta, és el Barça.
Capel està convençut que Guardiola no reservarà jugadors, com va fer al Camp Nou.
Sinceramente pienso que, no sé, que ellos van a ir seguramente a poner el partido y el equipo que saque va a ser muy competitivo, sabiendo que los jugadores que tiene el Barça, la plantilla que tiene, el partido totalmente va a ser complicado y sabemos que bueno, que tenemos que andar con cuidado, ¿no?
Des de les 9 ja ha començat un primer partit de la Copa del Rei entre el Villarreal i el Celta, al Madrigal.
Minut 5 de partit, Villarreal 0, Celta 0. El partit anava a Balaïdos, el partit va acabar amb empat a 1.
A la Copa d'Àfrica, el vigent campió Egipte ha derrotat Nigèria 3 a 1. Ara hi ha en joc un altre partit.
Minut 74 de partit, Moçambic 2, Benin 2.
L'entrenador de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, ha destacat que el nou fitxatge, l'argentí Daniel Osvaldo, necessita ritme de joc.
És difícil que el tècnic el faci jugar en el pròxim partit de Lliga contra l'Osasuna. Pochettino s'ha mostrat avui satisfet per l'arribada de l'argentí per de l'actual plantilla.
El Madrid ha perdut Higuaín per 3 setmanes.
El pitxitxe de l'equip blanc té un trencament fibrilar al bíceps femoral de la cuixa esquerra. S'ha lesionat en el seu millor moment. Ja havia fet 11 gols aquesta temporada.
Marc Coma ha tornat a guanyar una etapa al Dakar, avui la desena.
Coma continua gairebé 7 hores de líder. Cyril Depreca avui només ha perdut 6 minuts. El català Pedregà ha guanyat l'etapa en quarts i manté la tercera posició a la general. I Sainz s'ha endut la victòria en cotxes i se situa a 10 minuts de la Tilla, que és segon.
A l'Eurocup de bàsquet, el Joventut ha guanyat a la pista de l'Unix Kazan, a Rússia, de 3 punts.
75 a 78. L'equip català no serà, però, líder del seu grup. Jugarà la pròxima fase amb l'Alba de Berlín, el Le Mans i l'Aris de Salònica.
I avui es juga l'última jornada de la primera volta de l'Hockey Lliga. Per tant, quedaran definits els equips que jugaran la Copa. El Vic i el Liceu es juguen el lideratge al Pavelló Olímpic de Vic a partir d'ara, des de les 9. I, a més, alguns equips, com per exemple el Noia o l'Alcoi i el Reus, opten tots tres a dues places que queden lliures per aquesta Copa del Rei.
Doncs molta sort a tothom en aquests esports que ens han explicat els companys dels esportius. Un programa que han fet des de les 7 i fins ara els dos equips conjuntament, Carles Morales, Dani Batxiller, Salva Pou, Júlia Paricio, Judit Serra, Mercè Muñoz, Laia Ortega, Carme Pèries,
Ricard Boigas, Eudald Serra, Laia Tudel, Clàudia Conte, Sara Utrillo, Ricard Isidro i Miquel Jario.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià i Òscar Fernández.
Manel Fuentes, Joaquim Maria Puyà, Pere Escobar, Sílvia Còpolo, Pere Mas, Joan Barril, Xavier Graset, Gaspar Hernández, Victòria Vilaplana.
I et dona més?
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Bona nit, són les 9 i 8 minuts avui a l'Ofici de Viure, l'art de saber estar sol.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Som eminentment éssers socials, però que necessitem també de la solitud. Hem de distingir entre la solitud no desitjada, que eludim tant com podem, i la solitud que busquem de tant en tant i que necessitem des de la fons de la nostra ànima i que ens permet retrobar-nos amb nosaltres mateixos. I aquesta soledat buscada és la que pot ser font de creació personal i d'innovació per a la pròpia personalitat. Però no ens eduquen per aprendre a estar sols. Temem i sofrim la soledat, l'exterior i també la interior. No sabem estar sols amb nosaltres mateixos. La ment és com un riu i flueixen pensaments de tot ordre, imatges i records de tota mena. Mentre es passa d'un pensament a l'altre, no hi ha encara soledat. Només quan aconseguim alliberar-nos d'aquestes interferències, l'experimentem verdaderament, aquesta soledat. Ens diu el llibre L'art de saber estar sol, el professor i filòsof Francesc Torralba, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure, que saber estar sol no és fàcil, és un art. I com tot art, demana temps, paciència, autodomini. Només el qui és capaç de resistir les seduccions de la massa absorbeix els fruits de la solitud. I afegeix Francesc Torralba que la soledat dona dos fruits especials: un aprofundiment de consciència que, sens dubte, necessita el món, i una lluita contra l'alienació. En la verdadera soledat, diu Torralba, ens adonem en profunditat de les necessitats del món, i no es manté el món a distància, com si fos quelcom aliè, estrany o separat. Freqüentar la soledat no és marxar del món, sinó sentir-se'n part, d'una manera completament renovada. avui a l'Ofici de Viure, l'art de saber estar sol.
Francesc Torralba. Un excés de companyia fa mal, però un excés de soledat condueix a la follia.
Hola, molt bona nit. Em dic Maria Sánchez Jiménez, soc psicòloga clínica i psicoterapeuta. Curiosament, mentre les persones que viuen soles és cada vegada una realitat social més freqüent per diferents motius, a vegades són externs, no?, o involuntaris, com poden ser separacions, divorcis, la mort d'una parella o dels pares, o bé la marxa dels fills, també poden ser internes, com és una opció voluntària. La societat estigmatitza aquesta realitat així com a les persones que estan soles, no?, considerant moltes vegades la soledat com un estat en si mateix com negatiu, perjudicial. Clar, aquests prejudicis acaben influint en les persones, en la seva subjectivitat, abocant-les en una percepció d'elles mateixes com a individus mancats, sovint avergonyits de la seva condició i amb una baixa autoestima, i els empeny a la recerca desesperada a vegades de companyies sense possibilitats de seleccionar quina és la més adequada i, per tant, amb més possibilitats d'equivocar-se, no? Sovint la gent es lamenta de sentir-se sola o incompresa, per tant, és important poder desmitificar aquesta percepció única. Per una altra banda, també és que vivim en una societat molt contradictòria, perquè per una banda estigmatitza els individus que estan sols, però al mateix temps facilita una visió individualista, facilita el narcisisme de les persones, la competitivitat, també la velocitat, la hiperactivitat, tot això elements que no donen espai per un establiment de relacions autèntiques, perquè aquestes es puguin produir es necessita temps, poder parar, poder sentir, poder pensar, reflexionar i també donar-nos temps per actuar, per veure quines relacions són les que volem, no? Per tant, moure's amb aquestes contradiccions no és un terreny fàcil.
Avui a l'Ofici de Viure, l'art de saber estar sol. En parlarem amb Francesc Torralba presentant aquest llibre, el seu últim llibre, publicat per Pagès Editors. Francesc, molt bona nit, ben retrobat.
Què tal?
I també amb David Matamoros, que és psicòleg i un dels directors del Centre Atrium Gestalt de Barcelona. Bona nit, David, benvingut. Com sempre, els oients, seran molt benvingudes les vostres aportacions sobre la soledat. Quina relació teniu amb la soledat? Quins dubtes teniu al voltant de la soledat? viure@catradio.cat. També podeu entrar al xat que ja hem obert, catradio.cat/en directe, o trucar-nos al 93-201-7474.
Jordi Pigem, doctor en filosofia i autor de La bona crisi.
Viure és viure en relació. En relació amb els altres, però també sobretot amb nosaltres mateixos. Si no estàs bé amb tu mateix, no pots estar bé amb els altres, no pots estar bé amb el món. De manera que, efectivament, l'art d'estar sol és una de les grans virtuts de la vida. És el que et permet connectar amb moltes coses. I, d'alguna manera, aquest art és el que et permet escoltar la veu interior, que és la veu més sàvia que et pot aconsellar. És la veu que et pot orientar al llarg de totes les decisions més difícils que puguis tenir.
Un minut i arribarem a un quart de deu. Francesc Torralba, quin és l'art de saber estar sol? En què consisteix, segons vostè?
Bé, jo defenso que hi ha una soledat creativa i que aquesta soledat creativa exigeix obrir-se determinats parèntesis en el temps. Jo no defenso la soledat obligada, ni tampoc la soledat com un estat permanent, perquè crec que per definició som socials, comunicatius, teixim vincles, establim comunitats, però precisament per aportar allò més propi i més singular de nosaltres en els vincles, és essencial la retirada. Per això entenc que l'essencial és el moviment d'entrar i sortir. El saber estar sol, per mi, és tenir la consciència de que precisament per poder saber què puc aportar en el conjunt, he d'anar fent progressivament i, diria, amb certa freqüència, aquestes retirades de la comunitat. Per això dic, el que sempre està a la façana de casa seva mirant què passa al carrer, quan surt al carrer no sap què dir, perquè només pot dir allò que ha vist. Ara, aquell que de tant en tant tanca les finestres i es retira cap endins, quan surt al carrer pot dir el que ha trobat a dins seu. Per això tots els grans mestres espirituals, de la tradició que sigui, des d'occidental com oriental, han defensat i han subscrit el valor edificant i creatiu que té la soledat. Tot i que té molt mala premsa a la nostra societat, i quan trobem una persona que està sola ja imaginem que per definició no hi ha d'estar, no és bo que hi estigui, i l'hem de salvar del naufragi de la soledat. Jo crec que a vegades ens equivoquem fent aquest judici tan ràpid. La soledat, no la que és buscada, no la que és forçada, sinó la que busquem, és un gran laboratori personal del que extraiem grans fruits.
Els fruits de la soledat creativa, diu Francesc Torralba, són difícils de tipificar, però cal destacar-ne l'autoanàlisi, la projecció, l'endreçament del món interior, la comunió amb la natura, el reconeixement de la pròpia singularitat i la trobada amb el fons insondable del propi ésser. Tot plegat té com a fruit esplendorós una gran independència de criteri i de forma de vida. Una persona que sap freqüentar-la assíduament obre una distància entre ella i el món, entre les opinions dels altres i el que de veritat pensa. De què es refereix quan parla d'aquesta distància?
Bé, jo crec que partim de la idea, doncs, que l'ésser humà té aquesta capacitat de prendre distància de les coses. Això ho va descriure molt bé un filòsof que jo llegeixo amb bastanta freqüència, que és Max Scheler, que diu: l'ésser humà, en tant que ésser espiritual, és capaç de prendre distància de les coses, mirar-se-les en perspectiva, valorar-les, i després tornar-hi fent les intervencions oportunes després d'aquesta prèvia valoració. Això ens pot passar amb una relació de parella, això ens pot passar amb una relació d'amistat, fins i tot amb una activitat laboral. És aquesta capacitat de desenganxar-se de les coses, de prendre distància. Això ens ho permet la soledat, el passeig solitari per un camp, o senzillament l'estar sol en un autobús, encara que aparentment acompanyat de tanta gent. Allà on fa un pot fer aquest treball de distanciament, de prendre distància. I això és extraordinàriament valuós, perquè aleshores veu en perspectiva, es veu a si mateix en l'escenari del món, i veu allò que pot millorar, canviar, transformar, en definitiva, d'habilitats i recursos. Això és prendre distància, és una capacitat que tenim. Scheler diu: els altres éssers vius estan incrustats al medi, estan com empresonats en el medi. Nosaltres podem sobrevolar, enlairar-nos, mirar-lo en perspectiva, i això és l'arrel de la llibertat, perquè ens permet després prendre decisions i seguir el rumb que decideix la nostra llibertat.
En David, com a psicòleg, suposo que es troba molts pacients o clients sols, molt sols. Què els diu?
Com el Francesc diu, també hi ha una soledat que és buscada i aquí no tenim cap problema, no? I després hi ha una soledat que un se la troba. I jo diria que aquí hi ha dues coses, no? Com que tenim dues necessitats als éssers humans, que són la necessitat de contacte i la necessitat de retirada, com deia també el Francesc, no? I quan no fem cas a aquesta necessitat, ja sigui per por, per mecanismes de defensa, per dificultats, ens trobem amb una soledat no buscada, quan en realitat el que necessitem és un contacte, no? Aquí és on quan un diu: estic sol i no hi vull estar. Llavors, com la cosa seria aprendre a estar en contacte quan necessito estar en contacte, a retirar-me quan necessito retirar-me i fer aquesta transició d'una manera saludable.
Molt interessant.
Sí, i sobretot, això que tu deies, a mi em sembla bàsic saber respectar aquell que ha decidit estar sol, no? És a dir, no podem ser invasius, tampoc, no? Amb l'opció de l'altre, dir que vull estar sol aquest cap de setmana, escolta, o vull estar sol aquesta tarda. No és que estigui enfadat amb tu, ni enfadat amb el món, ni enfadat amb la família, senzillament que tinc aquesta necessitat de retirar. El Sant Juan de la Cruz parlava de retirar-se el mundanal al ruido. Sense que tingui connotacions místiques, aquesta retirada del sorollós món, tots poc o molt la necessitem.
Des de Tiana, per exemple, ens escriu Magnòlia que amb ella li agrada estar sola, que creu que és indispensable per l'autoconeixement, etc., però sovint el meu entorn no ho entén i de vegades em fan sentir culpable o rara.
Sí, i de totes maneres, les persones, Schopenhauer diu que les persones molt riques interiorment, la soledat no els avorreix ni els empresona, tot el contrari, no? Tenen molts recursos propis, de tal manera que necessiten molt menys de la distracció, de la vinculació, de la sortida cap enfora, perquè dins de la pròpia casa hi ha molta riquesa. Això és molt interessant. Diu, en canvi, les persones més pobres interiorment, amb menys desenvolupament de les pròpies capacitats, aquests generalment, amb la soledat, són molt intolerants a la soledat. Necessiten sortir, connectar-se, obrir una televisió o, senzillament, establir qualsevol tipus de conversa, per irrellevant que sigui.
Sí, està d'acord, en David.
Sí, jo diria que la societat el que fomenta, la societat en què estem aquí, almenys a Catalunya, fomenta aquest tipus de no mirar el que necessito, no? Poso la televisió perquè igual sento un buit o sento un avorriment i poso la televisió perquè no sé quina altra cosa fer. No? I igual si em quedo en aquesta soledat, em quedo en aquest buit, igual descobreixo quina és la necessitat que hi ha darrere, no? I també, com deia el Francesc, puc digerir el que em passa quan estic en contacte amb els altres, no? Ja és un temps de digerir, d'analitzar,
I fins i tot pots entendre millor l'altre. Hi ha un text meravellós que és de Miguel de Unamuno, jo el cito en el llibre, que es titula Soledat, precisament, que diu, no me retiro del mundo porque soy misántropo, sinó per comprendre millor moltes de les coses que passen al món i de les relacions que tinc i dels vincles d'amistat que tinc, fins i tot dels temors, dels odis, dels ressentiments. O sigui, aquesta distància, curiosament, em dona més claus interpretatives per anar meditant una conversa, una interacció que he tingut, i per tant també per ser més lúcid a l'hora d'intervenir a posteriori.
Coelet. Hi ha un temps per estar sol i un temps per estar acompanyat. I totes dues possibilitats són necessàries per l'equilibri de la persona.
Va dir Krishnamurti, la soledat és una sensació d'estar buit, de no tenir res, d'estar extremadament insegur sense encoratge enlloc. No és desesperació ni desesperança, sinó una sensació de vacuïtat, de buidor. És una sensació de dolor real inexaurible, un dolor que no es pot tapar i prou que intentem tapar-lo. Una mica radical.
Sí, però s'ha d'admetre que hi ha diferents graus de soledat. És a dir, és molt interessant aquest text del Krishnamurti, perquè en el fons ve a dir, a veure, hi ha una soledat aparent, un estar sol a l'habitació, però dins de la seva ment hi ha moltes veus, i ressonen un munt de veus, i per tant, de fet, no està sol, està sol físicament, però de fet està dialogant amb moltes veus, la de la seva mare, la seva companya, tal vegada la d'un amic. La soledat que proposa Krishnamurti és la conseqüència final d'haver buidat totes aquestes veus, de fer el buit, i per tant, adoptar la forma d'un recipient buit que és receptiu a la realitat. Si no, podem estar sols, però molt atapeïts, molt saturats. La soledat no és un estat només físic. A vegades pots estar aïllat, separat, i no sentir-te sol. I a vegades estàs al mig d'una ciutat, d'una gran, diguem-ne, metròpoli, i sentir-te infinitament sol. I això que estàs contíguament amb moltes persones. No?
Ja ho deia Baudelaire, eh? Ja de vegades no estem sols, diu en Francesc Torralba en el seu llibre, però ens hi sentim, i de vegades no ens sentim sols i en canvi hi estem. Vostè també, David, suposo que es troba amb molta gent que està acompanyada però que se sent sola. D'aquesta sensació de soledat m'agradaria parlar-ne, no? Que no és una soledat explícita.
Aquí potser podríem parlar de un contacte no satisfactori, jo diria. Com que hi ha diferents tipus de contacte, no? El contacte físic, el contacte emocional, el contacte mental, fins i tot el contacte emocional, espiritual. I hi ha molts graus, hi ha molts nivells dins d'aquests contactes, no? Llavors hi ha uns contactes més superficials o més profuns. I jo diria que un es pot sentir sol en un contacte superficial en què jo no l'estic buscant. O sigui, estic buscant una profunditat que no m'atreveixo o no sóc capaç d'aconseguir.
Bé, això d'una banda, però m'imagino, no sé, si la nostra parella no ens entén o estem passant per una crisi o a la feina també, si ens sentim incompresos, aleshores ens sentim sols.
Sí, 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 i incompresos seria aquest contacte mental al que jo em refereixo, no? Com que el contacte mental seria pues, poder entendre i ser entès, i compartir i discutir, i quan sents que l'altre no et comprèn, no sents aquest contacte, no treix, no? Et quedes buit.
Diu en Francesc Torralba, sentir-se sol en un espai de l'anonimat com un hotel, un aeroport o una autopista és lògic, però sentir-se sol en l'espai més íntim, a la pròpia llar, és una soledat terrible, difícil de digerir. Sentir-se sol a casa, per exemple, quan la casa és plena de persones estimades.
Clar, això és el més dramàtic, perquè, home, que un se senti sol, doncs, al metro de Nova York, dius, aquí no conec ningú, no em coneix ningú, sóc un personatge anònim sense rostre, allò de la solitud, de la multitud solitària del Riesman, no? Però trobar-se sol en l'entorn de persones que t'estimen, que et segueixen, que vetllen per tu, vol dir que aquest pacte empàtic que se suposa no es produeix, segurament perquè hi ha registres diferents o perquè fins i tot hi ha secrets que no pots revelar i que has de carregar tu mateix com una motxilla, o que fins i tot no reveles per no causar inquietud en aquestes persones que estimes. I la conseqüència final és que et sents molt sol, tot i que els altres estan per tu i vetllen per tu. I això és una de les situacions molt, vaja, que pot passar molt habitualment, fruit d'aquesta desconnexió de mons. Compartim el mateix sostre, estem a la mateixa taula, però en canvi hi ha mons diferents sota un mateix sostre.
I aquí també entraria una altra de les necessitats humanes, que és la necessitat de pertenença i de diferenciació, no? Com que necessitem pertànyer a un grup, al grup familiar, per exemple, com estem parlant de la família, i en aquí jo comparteixo el que és comú, però també necessito diferenciar-me, també necessito saber que sóc una persona diferent i que tinc coses que els altres no tenen. Si em sento molt diferent, em sento sol, no em sento que pertanyo al grup familiar, en aquest cas.
Clar, per això molts autors, entre ells Nietzsche, diu la soledat és un viatge molt arriscat. Diu, només els homes, diguem-ne, de coratge estan disposats a fer aquest viatge, perquè pots arribar a adonar-te que ets molt diferent d'aquells amb els que formes part, diguem-ne, de la tribu, del grup, del clan. I això et causarà greus problemes si vols expressar a posteriori aquesta diferència. Si no t'haguessis desenganxat del grup, si no t'haguessis separat d'aquest entorn, no haguessis percebut aquesta diferència. Però, per altra banda, quina capacitat de llibertat hi ha. Per això, per exemple, el Zaratustra, en un dels fragments, diu que la soledat és la seva pàtria, no? Diu, la soledat, la meva pàtria, perquè, en definitiva, és el lloc on ell es retroba a si mateix, descobreix allò que ha de revelar en el món i ho fa. Per tant, és un lloc on es desenvolupa, Jordi Pigem deia, aquesta veu interior, l'escolta d'aquesta veu interior, que després, si un té el coratge i el valor, l'articularà pràcticament, però molts cops el portarà a una confrontació amb els seus més propers. Per això és un viatge sense retorn o amb una alta dosi de perillositat.
I després hi ha la por a la soledat. Com podem treballar la por a estar sols, David?
Bueno, jo diria que no és tasca fàcil, això. El que sí, jo diferenciaria com dos tipus de... Perquè un, quan està sol, contacta amb buidor, amb tristesa, no? amb ràbia. Llavors hi hauria com una soledat que no és fèrtil i una soledat que sí que és fèrtil, no? Llavors seria com transformar aquesta soledat que em provoca avorriment, que em provoca tristesa, que em provoca malestar, en una soledat que és creativa, com diu el francès, no? Una soledat que em proporciona una diferenciació positiva, és a dir, que jo puc pertànyer al món i aportar la meva diferència, i això el que fa és sumar, no resta, no? I jo diria que té molt a veure amb deixar d'esperar que aquesta soledat sigui alguna cosa més, no? Com que si jo em trobo sol i tinc una expectativa de com hauria de ser, no? O del que seria millor que fos, en lloc de sentir el que hi ha, aquí és on començo a fer que la soledat sigui infèrtil, no? Com que la solució aniria per adonar-me'n de què és el que estic visquent, no? I què té de bo, això. i reconeixent-me i entrant en mi, en contacte amb mi mateix, no com distraiem amb la televisió i aquestes coses.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Dos quarts de deu a L'ofici de viure. Ricard Rutllant, benvingut.
Hola,
bona nit.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
La meditació es pot practicar en soledat o també en grup.
Perfecte.
Però és evident que en el moment en què estem meditant estem sols.
Amb nosaltres mateixos.
I com vostè diria, amb tots els éssers.
Sí, eh? sí, perquè la nostra ment té aquesta obertura, és a dir, no està sol amb si mateix, és a dir, s'està treballant un mateix, però clar, l'obertura és dedicar-ho per tots els éssers. Comencem, doncs, posant-nos còmodes, amb tranquil·litat. La ment també la deixem tranquil·la, ja sabem que la motivació, la intenció que tenim per meditar és cabdal per tenir una bona meditació. Dediquem-nos, doncs, a fer aquest instant per beneficiar tots els éssers. Pensa ara que puguem tots tenir aquesta sagrada soledat de poder estar amb nosaltres mateixos i poder fer aquesta transformació i aquest canvi. Transformem ara la nostra ment inquieta, desassossegada, distreta, amb una ment tranquil·la, ben emplaçada, quieta, que sàpiga estar en calma. Fem-ho, doncs, observant l'aire entrant i sortint pel nas. Necessitem aquesta soledat, perquè ara, si tu et fixes en l'entrada i sortida de l'aire, et quedes sol, o sola amb tu mateix. Deixa't, doncs, estant aquí, experimentant aquesta gran pau interior, fluint amb tranquil·litat, amb l'aire entrant i sortint. Nota com et vas sentint esplèndidament sol, però a la vegada dedicant tota aquesta energia pel benestar de tots, amb una unitat perfecta, sense cap diferència i en perfecta igualtat, amb la pau i la saviesa. I així beneficies a tots els éssers.
Ricard, doncs moltes gràcies i tornem dijous. Demà hi ha futbol a Catalunya Ràdio. Mm-hmm. Dijous parlarem dels caps que són massa diplomàtics, que no diuen les coses pel seu nom.
Mm.
Sí, hi ha els déspotes, també.
Sí.
I a l'altre extrem, en què són tan diplomàtics que al final no es mullarem res. Mm. En parlarem dijous. Moltes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt bona nit.
Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/endirecte.
Per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'ofici de viure,
connecta't a catradio.cat/endirecte.
La ràdio amb valor afegit.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Avui a L'ofici de viure, l'art de saber estar sol. Passen 3 minuts de 9:45 d'aquest dimarts 12. En Bru de Barcelona diu: jo crec que hi ha persones que sempre se senten soles. Seria una bona pregunta fer-li al Francesc Torralba. No sé exactament la pregunta, si és una afirmació, no, diguem-ne, que hi ha persones que sempre se senten soles.
Jo no sé si sempre, però és molt interessant distingir entre el estar sol i el sentir-se sol, eh? Perquè una cosa és, diguem-ne, objectiva, aquesta persona està sola, viu sola, però l'altra cosa és subjectiva, eh? I un pot estar acompanyat i sentir-se sol. Fins i tot estar en una relació molt íntima, fins i tot de caràcter sexual, i sentir-se molt sol o molt sola. Ara, jo no sé si permanentment. Jo crec que hi ha a vegades ocasions en què un pot sortir d'aquest sentir-se sol i dius, mira, doncs ara em trobo extraordinàriament acompanyat, fins i tot pel conjunt de la naturalesa o per Déu, no? I, en canvi, estic sol. Els altres em veuen que estic sol, però em sento acompanyat.
Diu en Francesc Torralba en el seu llibre, el sexe no salva de la terrible vivència de la soledat, segons com la propicia amb més intensitat. L'abraçada anònima no salva, més aviat la constata i la fa explícita. I això és extrapolable, David, a moltes relacions, no? A moltes relacions acaben esdevenint una fugida endavant per tal de no estar sols, eh?
Mm. Una fugida endavant seria com em trobo amb el meu buit, amb la meva soledat, i no vull entrar en contacte. No vull entrar en contacte, llavors sempre busco un contacte amb algú, per fugir del contacte amb aquesta soledat, aquesta necessitat. I sí, molt sovint, moltes parelles el que fan és deixar-ne una i agafar-ne una altra,
sí.
No? I aquí és on podem veure que és l'evidència de que segurament no sé gestionar la meva soledat, i és una mica tràgic no poder aportar el que sóc, no? Perquè si no puc estar sol, no puc aportar el que sóc, de fet.
Avión sem asa, foguera sem brasa, só eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, só eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim?
Hem rebut molts correus electrònics, un de la Montse. Proposo, Montse, comentar-lo amb en Jordi Llavina a la seva secció. Ens explica que fa més de 15 anys que va decidir viure sola, però ho relaciona també amb les seves parelles. Crec que pot ser útil i molt enriquidor comentar-lo amb en Jordi Llavina, amb el ben entès que no és explícitament un mail d'amor, no? En Francesc diu, m'agrada molt la soledat, però sí... Diu, no sempre, però sí amb una certa assiduïtat. M'agrada estar amb mi mateix, però és veritat que la majoria de la societat no ho entén. Es fa difícil conviure amb algú i voler mantenir moments de soledat. Es malinterpreta. Els mateixos amics no entenen aquesta actitud. Sembla que si no estàs sempre disponible, ja no es crea aquell vincle que ells necessiten. Jo m'estimo molt els meus amics, però necessito els meus moments de soledat, aïllament o d'estar amb mi mateix. I ens diu en Francesc, la soledat et dona una perspectiva més creativa de la vida, una distància del dia a dia que et permet calibrar millor el món que t'envolta. La Dolors de Banyoles diu, tinc ganes de dir-vos que fins fa pocs dies em pensava que la soledat era un càstig i una venjança per part de l'ex, que no acceptar que jo no l'estimava va revenjar-se parlant malament de mi als amics comuns, de tal manera que fins i tot s'ha dut al seu terreny les meves amigues d'infància. En fi, aquí hi trobem a la soledat, efectivament, moltes vegades va acompanyada d'aquests tràngols de relació de parella i de tota aquesta càrrega a la motxilla, no?
Sí, que tota la frustració, tota la meva necessitat la carrego contra l'altre, no? És com que no m'apropio d'aquesta necessitat meva o del que em pertany, no? Li carrego a la parella. És una tristesa.
Ara explica també la Dolors com ara va al cinema sola, etc. No? Bé, pel que fa a la soledat de la creació, és importantíssima, no? Sense soledat no hi ha creació, Francesc.
Jo crec que la història ens posa moltíssims exemples de creadors en poesia, en literatura, en pintura, en música. La necessitat de retirar-se, la necessitat de prendre distància respecte al món i d'esbrinar, buscar quins recursos hi ha dins de la pròpia naturalesa per irradiar-los en el món, per donar-los en el món. I, de fet, en els grans creadors hi ha llargues temporades de soledat, en alguns casos temporades llarguíssimes, on es produeix el que en diríem el part creatiu. Joan Maragall, que sempre parla del part poètic i del part creatiu, i, per tant, és tot una gestació lenta, finalment, que el poeta acaba parint aquella obra que l'ha parit en verdadera soledat. Això no vol dir que no hagi tingut influències múltiples, però ha fet com una síntesi de totes aquelles influències, i no és senzillament una espècie d'eclecticisme d'allò rebut, sinó que ha estat capaç de veure què hi ha sota d'aquestes influències, veure què hi ha en el recipient que és ell, i no senzillament fer una espècie de collage a partir d'allò rebut. Jo crec que en els grans creadors, en totes les arts, la soledat és una condició sine qua non per crear, per projectar alguna cosa nova en el món.
Sí, els creadors, a més, coneixen molt bé aquesta soledat creativa, no? Com hi ha un filòsof que es diu Friedlander que parlava d'un estat d'indiferència creativa, no? Com un estat de punt zero on tot pot passar. Sí, i per això necessito buidar-me.
Sí.
Per això necessito buidar les meves expectatives, el que penso que hauria de ser.
Sí, i a més no ho sap abans què acabarà sortint, perquè llavors ja és fals, no? És a dir, el que es tanca i té la tela en blanc i ha de començar pintant, aquell acte creatiu, no sap a priori què farà, no? Sinó que en aquell moment, podem dir poèticament, la musa o la veu interior anirà traçant una determinada traç en la tela blanca, no?
Però... I són moments de molta vida, no? Un se sent molt viu en aquests estats.
D'absorció, de plena presència en aquell moment. I llavors es produeix la creació.
Ens truca la Maria Teresa, ens explica que és voluntària del telèfon de l'Esperança, que es troba amb moltes trucades de gent on precisament el que volen comunicar és aquest sentiment de soledat del qual estem parlant. Estan fent una gran tasca al telèfon de l'Esperança.
Extraordinària, perquè, és clar, què fem amb la soledat no buscada? Doncs hem de respondre, i respondre solidàriament. I el telèfon de l'Esperança, en aquest sentit, és exemplar.
Ens pregunta, però, la Maria Teresa, què se'ls pot dir a tota aquesta gent que se sent tan buida?
D'entrada, escoltar, que és una de les grans activitats que fa aquest telèfon, no? Escoltar, doncs, aquells sentiments, aquells estats d'ànim, que ja és molt tenir una oïda disposada a escoltar-te.
I acompanyar-te, per tant.
És a dir, aquesta capacitat d'escoltar el que té un estat d'ànim trist. I després, naturalment, es poden donar, a posteriori de l'escolta, una sèrie d'indicacions, sempre en virtut del que s'ha escoltat. Es pot anar amb esquemes prefixats, perquè cada emissor doncs, té un relat per comunicar i un drama, a vegades, per transmetre. Però s'ha de dir que la soledat forçada de la vídua, del malalt, de l'indigent, no ens pot ser indiferent. És a dir, una societat que passa de llarg d'aquesta soledat, que li és indiferent, té molt mala salut ètica. Ara, una altra cosa és respectar la soledat buscada i buscar-la i veure la seva creativitat i la seva fertilitat. Per tant, jo no faig un cant, diguem-ne, dir, mira, el que vol estar sol, que n'estigui, però el que no vol, l'hem d'ajudar, eh? I hem de donar-li eines i instruments perquè s'alliberi d'aquest estat.
Sí, jo estic d'acord amb tu, Francesc, com que s'ha d'escoltar i acompanyar en el que la persona està, no? I que cada soledat és diferent, i està, jo diria que està composa de necessitats diferents. Seria com que la soledat no buscada es composa de moltes necessitats no ateses, i com acompanyant això i poder senyalar aquestes necessitats, no? I que igual la persona pugui trobar la manera de satisfer-les.
Ens diu la Carme, que ens escriu des d'Istanbul, Turquia. Diu, l'empresa m'ha enviat a treballar a Turquia i una de les coses que em feia por era la soledat. Doncs he descobert que estic més bé aquí sola que a casa. Ah, perquè em sentia molt sola, diu. I aquí no m'hi sento gens. Suposo que és que la feina em sento molt estimada, no?
Esclar, pot ser això, o bé que la feina omple molt. És a dir, a vegades un pot estar sol físicament, en una altra ciutat, es parla una altra llengua, no té els amics a prop ni la parella, però està tan absorbit per aquella feina, o l'omple tant, que senzillament aquest sentiment de soledat desapareix, perquè està molt plenament integrada.
I afegeix també, que me n'havia oblidat, que em sento més bé aquí que a casa amb el meu marit, eh? És a dir, que aquí potser que fallava alguna cosa, no?
Això potser l'hauríem de preguntar en Jordi Llavina, també.
Sí, ara vindrà. Bé, Carme, una forta abraçada i molta sort en aquesta nova etapa a Istanbul. I pel que fa a l'espai virtual, a internet, fins a quin punt pot alleugerir la soledat? Perquè l'espai virtual, diu en Francesc, és una immensa plaça intangible on solitaris cerquen companyia.
Bé, jo crec que no s'ha de negar que internet també té aquesta funció, una funció de bàlsam de la soledat, i on hi ha moltes persones que es troben soles en el seu espai físic, fins i tot envoltats de la seva família, i que, en canvi, troben còmplices, troben partners, troben, fan aliances empàtiques amb persones molt allunyades, no? No necessàriament ha de ser només un espai per fugir de la soledat o per resoldre-la, però no hi ha dubte que avui n'és molt, eh? Persones que busquen això, transmetre els seus pensaments, els seus sentiments, perquè molts cops no tenen figures presencials properes a qui confiar aquest tipus de pensaments, no? Això també és interessant analitzar avui, la de persones soles que cerquen aquest tipus d'enllaços, ja sigui a través de la xarxa, dels xats, o a través de la mateixa ràdio, a altes hores de la matinada. I tu, Gaspar, d'això en pots parlar molt, també.
Tenim experiència, sí, sí, quan fèiem Una nit a la Terra, en Jordi Llevina també hi era.
Hola,
allà, què tal? Allà vam estrenar els mails d'amor.
Ah, sí, quins temps aquells, eh?
A 3:45 de la matinada sí, fèiem els emails
sí,
d'amor.
Senyor, sí, senyor. Deixa'm fer-li però una pregunta amb en Francesc Torralba, que jo crec que és la pregunta, si em permets, i sense desmereixer tot el que heu dit, però crec que és una mica la pregunta definitiva, i sé que en Gaspar, perquè és pudorós, no la farà. Han intentat lligar amb tu alguna vegada per internet o no? Alumnes, noies...
Jo no en soc conscient. El que passa que jo soc molt lent a identificar aquests intents. He de dir que no soc una persona capaç d'entreveure si hi havia la voluntat.
Bé, doncs ara sí que podem dir que si algú té aquesta intenció, que ho digui explícitament. Sí.
Jo també dic que no m'ho crec.
Val. Bé,
sé que és un professor xarmant.
Jo sí que li volia fer una altra pregunta a en Francesc, que és com és compatible la soledat amb ser pare de 5 fills, com és el seu cas, no?
Sí, hem de buscar instants, moments... La veritat és que, per altra banda, també tinc una feina en què estic moltes hores exposant i en contacte amb estudiants, en tutories, a l'aula. Jo crec que és bàsic buscar aquells parèntesis que ens permetin respirar, aquesta petita retirada. Si no, hi ha la tendència, a senzillament reproduir i actuar molt a partir de l'acte reflex, no? Estímul-resposta. I això no és fàcil, però intento freqüentar-la tot el que puc.
Per exemple, quan se'n va fer footing, no?
Per exemple, i tant, quan tinc 2 hores per anar a Collserola i respirar, sóc un dels homes més feliços de Barcelona.
Mm. Mira, Jordi, i tu en tens 2, eh?
De què? De fills?
Sí.
Sí, perquè hi ha altres coses que també en tinc 2. Vull dir, en trobaríem, no? Sí,
Vull dir que sempre vas molt atabalat, imagina't si en tinguessis 5.
Sí, sí, sí. Anem. A veure, hi ha un tema que és una mica la mare dels ous, mira, allò que dèiem de 2, que és la conciliació, no?
I ara.
És molt complicat. I a més, quan tu vius en un lloc i els teus fills mig viuen en un altre i en el teu, i bé, lògicament jo, per sort, la mare dels meus fills, doncs, tinc una relació molt, molt forta i molt plena en molts sentits i ens entenem perfectament, però costa molt. Vull dir, el món actual i a més quan un treballa com a freelance és molt complicat. Molt.
David, pel que fa a internet, quins riscos i quines oportunitats hi veu vostè en l'espai virtual?
Jo crec que és un espai que possibilita per aquella gent que li costa el contacte social, no? Que és una dificultat, com que facilita, jo diria, com a mínim un primer contacte, no? També té els seus límits, evidentment. És com que no és el mateix un contacte de tu a tu que un contacte virtual, no? Però jo crec que té avantatges i limitacions, no? I potser el que seria més adient és fer-ne un bon ús, no?
Però estem d'acord en que pot pal·liar el sentiment de soledat, aquest tipus de comunicació.
Sí, sí, fins i tot el famós Facebook, no? Mm. jo vaig entrar-hi fa poc, aquesta comunitat, i la sorpresa que m'he trobat és que puc tenir contactes amb gent que potser no veuria mai. I puc tenir un mini contacte, no? I des d'aquest punt a mi em sembla molt saludable, no? Com mantenir cert contacte.
Aprofito per dir que estan fent una gran tasca els amics de l'Ofici de Viure al Facebook, que és un grup que me'n recordo que van presentar aquí a l'Ofici de Viure, que va néixer d'oients del programa, quan tenien, em sembla que eren 30 persones aproximadament, i ara ja són 3.600 amics del Facebook, que fan molta tasca de divulgació de molts dels temes que tractem a l'Ofici de Viure arreu del país, amb moltes trobades presencials arreu del país. S'hi pot fer qualsevol. És anar al Facebook i ja està. Bé, doncs m'agrada molt que en Francesc Torralba escrigui un llibre sobre la soledat. A Alemanya ja fa molt de temps que el llibre més venut és sobre la soledat, precisament. Mm. Els llibres d'en Francesc Torralba són molt llegits i molt venuts. Esperem que tingui un èxit similar. L'art de saber estar sol, que ha publicat Pagès Editors. David, moltes gràcies per haver vingut avui també al programa.
Gràcies.
I en Jordi Llavina, d'aquí uns instants amb els mails d'amor, amb quin correu electrònic avui?
Doncs mira, el d'una persona que diu que no pot deixar de pensar en ella.
Vale, i això és un mal d'amor molt habitual, no?
Sí, perquè hi ha hagut una separació després d'intentar-ho molts cops i es veu que no acaben d'entendre's.
Pel que fa al pensament, li pot anar molt bé la nostra secció de meditació. No sé si li recomanes tu, Anna, la teva resposta.
No l'he recomanat, però mira, ja ho fas tu, em sembla.
Gràcies, David, Francesc. Fins
gràcies
una altra.
Gràcies. Gràcies. Bona nit.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
Avui, a l'Ofici de Viure, mirarem d'aprendre...
A internet, ara mateix, teniu més de 400 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Manel Fuentes, Pere Escobar, Joaquim Maria Pujal, Kilian Sabrià, Joan Barril, Gaspar Hernández, Pere Mas, Òscar Fernández, Mireia Mallol...
I et dona més?
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Diuen que als migdies de Catalunya Ràdio passen coses estranyes.
És que tot és molt confús.
Eh? I per això, un equip d'especialistes comandats per Pere Mas fiquen el nas allà on els demanen per intentar aclarir aquesta confusió general en què vivim. Un radioshow de dues hores amb públic, sorpreses, misteris, reptes, duels... A les 12 del migdia, després del Fuentes, tot és molt confús.
Amb Pere Mas.
2 mesos.
Una dona.
Se t'ha fotut malbé el fumet de la sopa.
Un restaurant.
Posa't ben guapo per la festa del teu fill.
Una família.
Som a casa dels pares celebrant l'aniversari d'en Lluís.
Un abans i un després.
Mira, el patriarca.
Us deixo sols amb la mare, heu de parlar, oi?
Lluís.
Què passa, Inés?
Tu vine cap aquí, que la festa promet.
La teva nova sèrie arriba amb força. La Riera, a TV3, cada tarda.
Aquesta sèrie s'emet amb audiodescripció per a persones cegues.
El ganivet és el meu millor amic.
Ho diu Carles Gaig. Per això El Periódico t'ofereix la seva col·lecció de ganivets. Aquest diumenge, per només 1 euro més cupons, un nou ganivet amb El Periódico.
Bons professionals.
No t'ho perdis.
Aquestes són les propostes de Catalunya Ràdio.
Àngel Corella torna a Barcelona. Del 20 al 24 de gener, al Teatre Coliseum.
No t'ho perdis.
No deixis passar aquesta oportunitat de veure el ballarí més internacional. Àngel Corella i la seva companyia. Corella Ballet, al Teatre Coliseum. 5 úniques funcions. Venda d'entrades al Servicaixa i a les taquilles del teatre. Més informació a grupbalanar.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
A la nit dels ignorants, dubtes, respostes, curiositats...
Hem de muntar una penya i, bueno, clar, s'ha de portar també la part de comptabilitat, no?
Sí.
I aleshores m'agradaria saber quines nocions s'han de tenir, si s'ha de portar un llibre en concret, o, si és així, doncs on m'haig d'adreçar, no sé, o si hi ha algun penyista que em pogués donar pistes de més o menys com portar-la.
La nit dels ignorants. Cada nit de 2:15 a 4 de la matinada, amb Mireia Mallol.
Cada matinada, temps per preguntar-nos per la vida i donar vida al preguntar.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio. L'Ofici de Viure.
6 minuts i arribarem a les 10. Obrim els emails d'amor a viure@catradio.cat. Jordi Llavina, quin correu electrònic?
Doncs mira, d'aquesta persona que diu que li costa molt deixar de pensar en ella. Fa 3 anys que vaig conèixer una noia. Vam començar a sortir, no sense que ella expressés alguns dubtes, perquè sortia d'una llarga relació i deia que li convenia estar sola. Però jo vaig insistir i al cap d'uns 4 mesos ja estàvem sortint junts. Al començament tot anava a la perfecció, però abans de fer el primer any ja van sorgir les primeres diferències. Aquestes diferències s'han anat fent grans, però un gran desig d'estar junts i d'estimar-nos ha fet que anéssim trampejant la situació. Però les diferències han fet cada vegada més grans i al final, ara fa 8 mesos, vam decidir separar els nostres camins. A partir d'aquell moment ens vam trucar algunes vegades, una per setmana, i també ens vam anar trobant més íntimament. Però quan passava això, que era una situació molt agradable, de seguida tornaven a sortir les diferències. Per què no has fet això? I tu per què no feies allò altre? Com si fos la cançó de l'enfadós. Hem estat mantenint aquesta situació durant uns llargs 8 mesos. Separats, però no del tot, com si cadascun tingués una esperança i cada vegada que ens trobàvem tingués més elements per considerar que l'esperança no tenia cap raó de ser. No sé si m'explico. Encara avui, al cap de tant de temps, ens trobem alguna vegada i estem enganxats, però la nostra situació no millora i el dolor continua sent-hi. Què fer en un cas com aquest?
En Pere de Sant Carles de la Ràpita, que fa 8 mesos que ha deixat la convivència amb la seva parella, però la separació no s'acaba de consumar mai del tot i se'n deriva el dolor de veure que la situació no millora.
Pere, aviam, com t'ho diria, apuntes un problema que és molt comú, allò que els castellans en diuen ni contigo ni sin ti, no? No esteu junts, però a la vegada funcioneu com si hi estiguéssiu, no obteniu, per dir-ho així, gaires beneficis del fet d'estar junts, però en canvi sí que experimenteu l'amargor de no poder estar junts del tot o de no poder estar prou bé per estar junts del tot i convençuts. Epicur, que era molt savi, va dir: és millor suportar alguns determinats dolors per gaudir de plaers més grans. Convé privar-se d'alguns determinats plaers per no sofrir dolors més penosos. D'entrada, Pere, et diria això: feu, d'entrada, una ruptura radical. El fet d'anar-vos trobant a poc, i ara sí, i ara no, jo crec que no fa sinó incrementar el vostre desànim. Però al final s'imposa una certa, o un certa, o no certa del tot, amargor. Carl Jung va escriure: existeixen tantes nits com dies, i cada una dura el mateix que el dia que ve després. Fins la vida més feliç no es pot mesurar sense uns moments de foscor. I la paraula feliç perdria tot sentit si no estigués equilibrada per la paraula tristesa. Saps què vol dir fer el cor fort, Pere? Doncs crec que pel que ens expliques en el teu correu electrònic no hi ha altra sortida. Cal fer aquesta ruptura radical. Encara que sigui, com passa molt sovint, jo ho he experimentat, que a partir d'una ruptura radical després te n'adones d'allò que has perdut i te n'adones de tot allò que tant estimes i que tant enyores. Però ara com ara em sembla que et convé això.
Què diu la psicoanalista Iolanda Sussin, Jordi?
Doncs que semblen dues persones enganxades a un vincle patològic. Ella sovint parla d'aquest tipus de vincles patològics, malaltissos, i que semblen atrapades per aquest vincle. El seny els diu que no poden estar junts, que és nociu per ells, ho veuen, però se separen i tornen de manera pulsional perquè s'atreuen com un imant. Aquestes relacions, diu la Iolanda Sussin, fan sovint un gir radical quan un dels dos membres de la parella fa justament allò que l'altre li demana, no? Llavors l'altre diu: com pot ser que ara em deixis? Sí, justament estic fent allò que em demanaves. Doncs potser justament per això, perquè està fent allò que l'altre li demanava. Ara bé, també podria reprendre's la relació, però això naturalment passaria en el cas que no fóssim davant d'un vincle patològic.
Jordi Llavina, moltes gràcies. Que tinguis una nit plàcida.
Igualment, bona nit.
El camí cap a la felicitat, segons Marc Aureli. Sobre la bondat, no segueixis discutint ja sobre quin tipus de qualitats ha de reunir l'home bo, sinó mira de ser-ho. Sobre les possessions, de totes les coses que tens, escull les millors i després medita sobre com les haguessis buscat si no les haguessis tingut. Sobre l'orgull, rebre sense orgull, això és el que cal, i desprendre's sense aferrament. Sobre els enemics, la millor manera de venjar-se d'un enemic és no assemblar-s'hi. Gràcies per la vostra confiança. Tornem dijous. Molt bona nit.